Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
L'Hospital de Sabadell té 26 llits disponibles a les dues plantes habilitades per acollir pacients Covid. També hi ha 11 places de cures intensives sense ocupar. Aquestes són les línies vermelles amb què treballen des de l'Hospital Parc Taulí abans que hagin de començar a tancar serveis, com va passar durant la primera onada de la pandèmia. El director del centre sanitari, el doctor Joan Martí, ha explicat que aquest cop s'està treballant perquè la resta de serveis hospitalaris no es vegin tan afectats com durant el segon trimestre de l'any.
En aquest cas, ara el que es pretén és intentar mantenir, conjugar aquesta activitat ordinària, sobretot aquella més delicada o que té més risc per al pacient, compaginar-ho amb l'atenció al malalt Covid. Per tant, clar, aquí el que preveu el pla de contingència és de dir, escolta, deixaríem de fer unes determinades activitats que tenen menys impacte en la salut de la població, que és el que ens permetria, i els professionals que es dediquen a atendre aquests malalts són els que podríem desplaçar a l'hospital temporal.
En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, el doctor Martí ha dit que el principal problema pel Taulí és la manca de personal disponible, sobretot pel que fa a infermeria. Arran de la primera onada de la pandèmia, l'absentisme laboral de la plantilla ha augmentat 3 punts per raons físiques i emocionals. El doctor Martí considera que les dues pròximes setmanes seran molt importants per veure si hem pogut rebaixar la corba de la pandèmia o bé s'ha d'activar el pla de contingència. Som divendres 23 d'octubre.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Els alumnes de l'escola Joan Maragall s'emporten el dinar a casa en Carmanyola.
És la manera que des del centre de Can Puiggener han trobat per garantir l'àpat als seus alumnes després que una monitora de menjador donés positiu de coronavirus. La directora del centre explica que la mesura ha estat molt ben rebuda per les famílies, la majoria de les quals reben beca menjador.
La sort és que les nostres famílies, moltes, hi ha algun familiar a casa, vull dir que no són matrimonis que tots dos treballin, i per tant no els hi suposa massa complicació que els nens vagin a dinar a casa i com que surten amb el dinar, la veritat és que ha sigut una bona opció i està funcionant bé.
Cristina Amat diu que la voluntat de l'escola és tornar a la normalitat la setmana vinent quan la persona infectada estigui recuperada de la malaltia.
I repassarem també l'agenda cultural pel cap de setmana.
On destaquen les propostes teatrals amb Lo Nuestro, un text d'Edu Manzanares, diumenge el principal, o Josep Carné, príncep dels poetes, amb Anna Güell, demà també el teatre principal. També tornen els espectacles al Teatre del Sol, amb La Trampa, i Així va mentir ell, el marit d'ella. I avui diumenge dues noves sessions de La Flauta Màgica amb els amics de l'òpera La Faràndula.
En la prèvia de la visita al Saragossa, Antonio Hidalgo assegura que no pensa si el seu càrrec està en joc o no.
El tècnic acaba de dir en roda de premsa que se sent un arlequinat més independentment del que succeeixi en els pròxims partits i que prefereix veure el got mig ple tot en la prèvia d'aquest Zaragoza-Sabadell.
Repassarem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Ara mateix 22 graus a Sabadell, sol al cel, també algun núvol que el pentina. En Xevi Solens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació molt tranquil·la a hores d'ara en el conjunt del nostre país. Després d'algunes febles precipitacions que s'han produït aquesta matinada, al llarg del matí aquests núvols han anat ràpidament marxant i a hores d'ara el que llueix és el sol amb força pràcticament tot el territori. I malgrat això, encara hi haurà restes de núvols aquesta tarda, també a punts del Pirineu, on durant les properes hores, les immediates hores, no descartem algun feble ruixat, que també es pot produir a punts de l'extrem nord-est, és a dir, al nord de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que en general seran similars a les d'ahir, o fins i tot en algun lloc una miqueta més alta, sobretot a les comarques de Girona. En canvi, la resta, les temperatures fins i tot localment podrien baixar una miqueta, i és que la massa d'aire és una miqueta més fresca. Tot això acompanyat de vent de component oest, que bufarà amb alguns cops forts, sobretot al litoral i prelitoral, amb ratxes que podrien arribar als 40 o 50 km per hora. De cara al cap de setmana, dissabte, doncs, predomini de l'ambient assolellat, i de cara a diumenge, a mesura que avanci la jornada, però ja sobretot durant la tarda podrien arribar algunes febles precipitacions cap al Pirineu de Lleida, però en conjunt un ambient força estable aquest cap de setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Des del Transmet ens ho explica en Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Primer de tot, advertir que pels elevats nivells de partícules en suspensió de pols africana, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha decretat avís preventiu per alta contaminació de l'aire pel contaminant PM10. D'altra banda, informar que avui, demà i demà passat, les obres que es realitza a Barcelona Sants obliguen a alterar la programació dels serveis de les línies de Rodalies de Catalunya R2 Sud, R2 Nord, R3, R7 i R11. Recordar que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Finalment, recordeu que el servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitza tots els dies de la setmana a les 12 de la nit. Això és tot de moment des de Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, Borja. Moltes gràcies. Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem 1,5 quilòmetres de retencions a Barcelona, anant cap al nus de la Trinitat per la ronda litoral. I també trobem 1 quilòmetre en sentit sud a Castelldefels cap a Sitges, a la C32, o un altre quilòmetre a Mataró en sentit nord per la Nacional 2 per anar cap a Girona. La resta de vies que ens envolten funcionen amb normalitat. Passant pràcticament 7 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El director de l'Hospital de Sabadell, el doctor Joan Martí, alerta que entrem en dues setmanes decisives pel part taulí. La corporació sanitària té capacitat per ingressar 26 pacients de coronavirus més i té disponibles 11 llits de cures intensives. Si se superen aquestes xifres, el centre sanitari haurà de començar a tancar altres serveis per poder atendre totes les persones afectades de SARS-CoV-2. Per posar un punt de tranquil·litat, el doctor Martí també ha constatat que en aquesta segona onada de la pandèmia els pacients estan arribant amb quadres més lleus que durant els mesos de març a juny.
L'Hospital de Sabadell acull 78 persones ingressades per Covid-19 a les dues plantes habilitades a l'edifici Taulí, mentre que 19 es troben a les unitats de cures intensives. Unes dades que permeten que el centre hospitalari funcioni amb normalitat, però que s'apropen a les xifres vermelles que preveu el pla de contingència. El doctor Martí ha explicat al Cafè de la Ràdio que venen dues setmanes clar per no haver de tancar cap servei ordinari de l'hospital.
Ara nosaltres tenim dues plantes dedicades a malalt Covid. En el moment que tinguem que obrir una tercera planta dedicada a malalt Covid, tindríem de començar a restringir alguna activitat. I, evidentment, hi ha un punt essencial, que és el com es comporti l'evolució de malalt crític.
Pel que fa als pacients crítics, el principal problema no és la falta de llits, sinó de professionals. Actualment ja hi ha 16 places monitoritzades a la planta 1 del Taulí i el dia 1 de novembre s'obrirà la primera planta del frontal Gran Via amb capacitat per 40 llits de crítics més.
Nosaltres ara per ara tenim la part de la UCI convencional, la que hem tingut sempre, tenim habilitats 16 llits addicionals ara per ara, en el que és la primera planta del Taulí, que hem transformat mitja planta. A partir d'aquests 16, evidentment, ja tindríem que començar a demanar a professionals no uciòlegs, tot i que hem incrementat plantilla i, de fet, a l'1 de novembre s'incorporen nous professionals a la UCI, però tindríem ja de començar a demanar la participació en el control d'aquests malalts d'algun anestesista i alguna altra especialitat que tenen l'expertise, el coneixement suficient per atendre malalts Covid crític.
El principal problema és la manca de professionals disponibles, sobretot, com hem comentat els últims dies, pel que fa al nombre de personal d'infermeria. No hi ha prou oferta per la demanda que requereix la pandèmia a l'Hospital de Sabadell ni al conjunt del país. Una situació que s'ha agreujat per l'augment del personal que està de baixa arran de la primera onada.
Se'ns ha pujat 3 punts d'absentisme laboral en aquestes categories i això té un impacte. Aquí hi ha components, en alguns casos, crec que pocs, de seqüeles físiques i en altres casos, doncs segurament són de tipus emocional.
En aquest sentit, el doctor Martí considera que la creació d'una nova unitat docent d'infermeria a Sabadell, tal com defensen el Taulí, la UAB i l'Ajuntament, pot ser un primer pas per solucionar el problema.
Dades actualitzades de la pandèmia, a Sabadell el risc de rebrot puja a 69 punts en 24 hores, fins a 651, bastant per sobre del valor que hi havia entre el 6 i el 12 d'octubre, que era de 417. L'RT puja a 4 centèsimes fins l'1,49, mentre que la taxa de confirmats per PCR de l'última setmana és de 277,31 per cada 100.000 habitants. Finalitzada la primera nit del dispositiu nocturn de sensibilització de la Creu Roja de Sabadell, en què s'han interpel·lat a una desena de persones que tenien comportaments que, de manera més o menys conscient, incomplien alguna de les normes de seguretat. D'aquesta manera es complementa la feina de la policia municipal, els Mossos d'Esquadra i els agents cívics.
Des de l'entitat del tercer sector, la tècnica de salut de Creu Roja Sabadell, Míriam García, explica els comportaments que han detectat.
La veritat és que la resposta que tenim de joves i de tota la població és bastant positiva envers les mesures de protecció, però a vegades també ens podem trobar comportaments, doncs, potser que porten la mascareta mal posada, jo que sé, que van a part si no respecten les distàncies socials, i aquest tipus de comportaments que els nostres agents de sensibilització pretenen conscienciar pel correcte ús i el compliment de les mesures.
Aquest dispositiu en concret s'ha instaurat de dijous a diumenge, des de les 8 del vespre fins la mitjanit. Consta d'un equip de 4 promotors que es desplacen en 2 vehicles per tota la ciutat. En la franja de tarda ja s'estan fent tasques de sensibilització d'ençà de l'estiu. El conjunt de l'equip el formen una 50ena de persones entre voluntariat i personal contractat, on és cabdal el fet que els seus components siguin joves, per parlar amb els joves que s'aniran trobant a la via pública. En contra del que es pugui pensar, la resposta dels interpel·lats és positiva.
Les persones ens reconeixen com a Creu Roja, no, per la nostra tradició històrica de la salut, i sí que fan molt de cas a les recomanacions que nosaltres aportem i no ens hem trobat en cap cas desagradable o de males reaccions, sinó tot al contrari, que les persones valoren molt aquesta actuació a la ciutat.
La presència de persones incomplint mesures és més alta en les places i els parcs grans. Solen portar la mascareta al canell o a la barbeta. Des de l'entitat demanen no estigmatitzar els joves, ja que l'incompliment de mesures és general. Si s'acaba aplicant el cobrefoc o toc de queda, valoraran entre Creu Roja i Ajuntament si es canvien els horaris actuals.
D'altra banda, la policia municipal ha donat a conèixer avui el recompte d'infraccions que ha imposat des del dia 1 de juliol, diferenciades per diferents tipus. 86 ho han estat per concentracions de grups de més de 6 persones, 292 per consum d'alcohol i tabac a la via pública i més de mig miler, concretament 507, per no dur mascareta. Els 150 metges interns residents del Taulí i els prop de 3.500 de tot Catalunya han aconseguit algunes de les millores que reclamaven. Després dels 4 dies de vaga d'aquesta setmana, que en sumen una dotzena durant aquest mes, han arribat a un acord amb l'Institut Català de la Salut per blindar els descansos i augmentar el seu sou un 7,5%.
Des del Mir han decidit desconvocar l'aturada després de l'última proposta de l'ICS. Els facultatius en formació podran tenir un mínim de 12 hores de descans després d'una guàrdia, 36 hores de repòs setmanal ininterromput i un topall de 48 hores treballades per setmana, incloent guàrdies. L'acord també preveu un increment del sou base que fins ara era mileurista. Aquest mes ja s'aplicarà un augment del 5%, xifra que ascendirà fins a aconseguir entre un 7 i un 8,5%, segons l'any de residència a partir del gener del 2021. Un 80% dels MIR han votat a favor d'aquesta proposta, ja que suposa millores evidents. Així ho considera el portaveu dels MIR de Catalunya i resident del Taulí, Àlex Meyer.
Segur que és un abans i un després pel que fa a la nostra organització, perquè com a residents no teníem una estructura formada i ara sí tenim una estructura, no?, que ens connecta a totes i tots no?, i que permet, per tant, tenir clar quines coses es fan bé i quines no i poder-les denunciar. En quant a les condicions, sí que, com deia, hi ha una millora substancial.
Meyer fa un balanç positiu de l'acord amb l'ICS que considera fruit de les mobilitzacions dels últims dies. No obstant això, admet que caldrà estar molt atents a la seva aplicació hospital per hospital. Així mateix assegura que encara queden aspectes a millorar, sobretot en relació al temps de formació que reben els MIR, però s'abordaran en les meses específiques que es crearan.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, l'escola Joan Maragall de Can Puiganer ha suspès el servei de menjador a causa d'un positiu per coronavirus. Des de dilluns, dues treballadores del servei de càtering de l'empresa Cercs serveixen 102 àpats en carmanyoles. El cas és que la setmana passada es va detectar un positiu en l'equip de cuina i la direcció ha optat per aquesta mesura mentre duri la quarantena de l'equip de monitors.
Segons fonts municipals, el contagi no es va produir dins del centre escolar, sinó en l'entorn familiar. Dimarts es va produir el contacte i divendres, amb els resultats de la prova PCR, la direcció va optar per servir el menjar als alumnes en carmanyoles. La directora del Joan Maragall, Cristina Amat, explica per què es va optar per aquesta solució.
Davant la impossibilitat de posar tot monitors nous, coordinadors nous i cuina, doncs es va optar per donar el servei de menjador de càtering a casa. I a partir de dilluns, fins que es puguin reincorporar, no sabem quin dia de la setmana que ve podrà tornar el personal, el que s'està fent és que cada nen que té beca de menjador, perquè són tots amb beca de menjador, surt de l'escola amb la seva bosseta de pícnic amb el dinar.
Des de l'Ajuntament, fonts municipals diuen que aquesta actuació està prevista dins del protocol Covid del Departament d'Educació. Malgrat aquest incident, Amat detalla que el centre viu també una situació complicada.
Nosaltres vam obrir el mes de juny i tot va anar molt bé i vam començar el curs molt bé i ara se'ns està descontrolant molt, molt. En aquests moments, jo aquest migdia he confinat el quart grup, tinc quatre grups confinats a casa. I bastants nanos a casa confinats perquè un germà que va a l'institut ha donat positiu i estan pendents de PCR i d'aquestes coses. Vull dir que en aquests moments realment estan... Jo crec que hi ha molta escampalla aquí en el barri.
La direcció espera que durant la setmana que ve l'empresa els informi de quan es podrà reprendre l'activitat al menjador escolar.
Sant Llorenç del Monilobac limitarà el nombre de vehicles quan els aparcaments estiguin plens. Per tal d'evitar les imatges de cotxes aparcats a les carreteres de les últimes setmanes, la Diputació de Barcelona ha decidit restringir l'afluència de públic i evitar aglomeracions a les carreteres i els vorals.
El director de Sant Llorenç del Monilobac, Àngel Minyo, assegura que és una problemàtica agreujada per la pandèmia. Des de fa mesos treballen en un sistema per la sensorització de les places i que els visitants puguin veure en temps real l'ocupació abans d'entrar al parc. Per Minyo, però, la situació actual, agreujada pels efectes de la pandèmia, és un risc per la seguretat.
I abans hi comptàvem doncs, 200 o 300 vehicles fora dels aparcaments, doncs ara hem comptat 400. Si abans la gent caminava amb una línia d'aparcament fora de la carretera, ara hi ha dues i estan pel mig i representen un perill. És a dir, el problema s'ha agreujat, sí, efectivament. I, per tant, doncs, hem hagut de prendre unes mesures més dràstiques.
La mesura també s'aplicarà al Parc Natural del Montseny i al de la Serra de Marina.
El dispositiu especial de Tots Sants es posa en marxa aquest cap de setmana, una setmana abans de la celebració, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions al cementiri i al transport públic. De fet, Transports Urbans de Sabadell reforça a partir de demà les línies d'autobusos amb connexió a les instal·lacions de Sant Nicolau.
La línia L4 i F4 funcionarà cada 15 minuts aquest cap de setmana i el següent, entre 8:45 del matí i 3:45 de la tarda. La mateixa freqüència de pas s'aplicarà el dissabte 31, però fins a 7:15. El dia 1 de novembre serà el moment de màxima freqüència i els busos passaran cada 10 minuts fins a 3:45 de la tarda i cada 15 fins a 7:15. En la resta de franges es manté la freqüència habitual de 30 minuts. El gerent de la TUS, Xavier Canyades, apunta l'objectiu d'aquest reforç.
La novetat és avançar a una setmana abans, al cap de setmana, millorar aquestes freqüències per facilitar precisament això, evitar aglomeracions al cap de setmana de l'1 de novembre. També hem reforçat el dissabte, o sigui, el dissabte 31, i a veure si aconseguim una miqueta distribuir la gent que es vulgui desplaçar al cementiri en millors condicions de les que s'han produït altres anys.
A banda d'avançar el dispositiu de Tots Sants, també s'han emprès altres mesures, com la no programació dels actes culturals habituals durant la celebració. Així mateix, el cementiri tindrà habilitades 4 entrades que disposaran de gel hidroalcohòlic i es reforçarà la neteja de les instal·lacions. També es disposaran les parades de flors fora del recinte a l'aparcament per facilitar la mobilitat dels vianants dins del cementiri.
Passen 3 minuts de 2:45. Més coses. Ciutadans presenta una moció per pal·liar els efectes econòmics del tancament de la restauració.
En el paquet de mesures del grup Taronja s'inclou la reducció de l'IBI fins al 75%, fins a un màxim de 1.000 euros, altres exempcions fiscals i l'adaptació de la normativa de la via pública per habilitar terrasses en espais que actualment són aparcaments. El portaveu de la formació, Adrián Hernández, ha criticat que el govern de Marta Ferrés es limiti només a demanar ajudes a d'altres administracions i no actuï en aquest sentit.
I Esquerra insta el govern municipal que demani a Madrid el retorn de la concessió de l'AP7 entre Cambrils i la Jonquera.
A més, els republicans també demanen que el govern central que alliberi el tram de l'AP2 tal com es va comprometre abans de l'1 de gener de 2021. El principal grup de l'oposició assegura que si s'aproven els acords s'enviarà a la presidència i al Ministeri de Transports. Per ara, la moció, que es debatrà en la Junta de Portaveus, no ha rebut el suport de cap altre grup.
I us ho hem promès en començar. Aquesta és l'agenda cultural del cap de setmana.
Propostes culturals.
Arriba a Sabadell Lo Nuestro. No, no és un programa del Justo Molinero. És el muntatge teatral que ho està petant ara mateix a càrrec de la sala Fleischer, sinònim de qualitat. La seva autora i també actriu, Eu Manzanares, ha guanyat el Premi Teatre Barcelona pel millor text original per aquesta història de la nit de Cap d'Any a casa dels Guerrero Fernández, on esperen que els canviï la sort i la mida sí que importa. La mida dels somnis. Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal. L'associació Quarts Teatre ha organitzat l'espectacle de música i poesia Josep Carner, el príncep dels poetes. Es tracta d'un recital a càrrec d'Anna Güell, qui ha fet la tria dels textos per declamar-los. No reclamar, Declamar! L'acompanya a l'acordió la Bàrbara Granados, que també ha triat la música que toca. Es farà al Saló del Teatre Principal aquest dissabte 24 a les 7 de la tarda.
Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla.
Els fusells de la senyora Carrar són avui dissabte a l'espai de la Quartera. El muntatge de la companyia El Galliner repeteix al mateix lloc de la tardor de l'any passat, exhaurint les entrades llavors. El director del muntatge, Albert González, explica on va ambientar la història l'autor, Bertolt Brecht.
Brecht, en aquesta obra, el que fa és d'entrada ambientar-la a la Guerra Civil Espanyola i en un context que és poc conegut, però és dels més cruels que va haver-hi en el conflicte bèl·lic. Ell ho situa a la desbandà. La desbandà va passar a Màlaga i és un episodi on la població civil, per marxar de Màlaga cap a Almeria, fugint de les tropes franquistes que havien envaït la ciutat, doncs van rebre un bombardeig indiscriminat de la població de l'aviació franquista.
Santi Ricard, Marc Soler i Montse Vidal són els protagonistes. Els fusells de la senyora Carrar compten 8 actors i músics en directe. Afanyeu-vos a demanar entrades escrivint a correu@elgalliner.com perquè amb les noves mesures encara hi haurà menys seients i a les 11 us enviaran cap a casa. El Teatre del Sol reprèn les funcions amb dos grans noms, Luigi Pirandello i Bernard Shaw. En una mateixa funció, els actors aixequen un drama en un acte, a La trampa, de l'autor italià, i la comèdia de l'irlandès, Així va mentir ell al marit d'ella. L'ordre és ideal, primer a plorar com un animal i després a riure com un posseït. S'hi parla de la condició humana a través de dos triangles amorosos, en unes funcions reduïdes a 20 persones i a la sala biblioteca. Xajo Gorina, actor dels muntatges, diu que encara que l'obra ja s'estrenés a la primavera, els espectadors veuran coses noves.
Perquè home, l'obra estava ja feta, l'obra estava a un nivell i l'únic que farem jo crec que és pujar-la, com diu el senyor Ramon Ribalta, pujar-la doncs dos nivells més amunt i ja està, no? Vull dir que l'espectador, si els pocs que la van poder veure, si la tornen a veure, la veuran molt diferent, jo crec, diferent en el sentit de com estem enfocant els personatges d'aquesta vegada. No?
Les representacions arrenquen aquest cap de setmana, els dissabtes a les 8 i diumenge a 6:45 del vespre.
Dir fuge venga.
flauta màgica de Mozart aixeca el taló dels amics de l'òpera de Sabadell. És el conte de fades on les forces del bé de Sarastro s'enfronten a la reina de la nit i al seu intent per apoderar-se del segle solar. El príncep Tamino, acompanyat de l'humil ocellaire Papageno, vol rescatar la princesa Pamina. No cal que us expliqui per què. Com explica Daniel Gil de Tejada, director musical del muntatge, s'hi combinen grans moments de lirisme amb les escenes més populars d'òpera bufa.
La variedat i que hi ha música molt popular i música d'òpera seria, com pot ser l'àrea de Tamino o l'àrea de Papageno. Es decir, el ajuste medida, bueno, su justa medida. Luego tenemos las grandes escenas con las damas, que son conjuntos. Esto siempre yo lo trato de ensayar mucho porque tiene su dificultad solo ya musicalmente, y además si eso se le añade una escena muy variada que han hecho Pau Monterde, pues se añade mucha más dificultad, por ejemplo.
La flauta màgica, que compta amb els cantants sabadellencs Laura Obradors i Pau Armengol, serà la faràndula avui a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Quan acabi, no us allargueu gaire, que sabem que la reina de la nit us confon una mica a tots.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Comencem amb una notícia d'última hora i és aquesta compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha demanat a la ciutadania que redueixin la mobilitat i les trobades socials a partir d'ara per frenar la corba ascendent de contagis per coronavirus. Ha utilitzat un to pedagògic i ha dit que el coronavirus que circula per la societat ens pot arribar també per les persones que estimem més, encara que sigui de forma involuntària. Ha reclamat disciplina social i moral de victòria, textualment, per doblegar aquesta segona corba. També ha informat que es remarquen els 4 nivells d'alerta fixat aquest dijous i que s'hauran d'aplicar per totes les administracions, i ha dit que l'objectiu prioritari és evitar un segon confinament i ha demanat a tothom que faci cas de les restriccions. Pel que fa a Catalunya, avui s'ha obert la porta a un toc de queda i a un confinament domiciliari.
La Conselleria de Salut no descarta aplicar cap de les dues mesures si és necessari. Alba Vergés ha anunciat que si calgués repetir un confinament domiciliari com el del març, ho farien, tot i ser l'última opció. També ha destacat que si apliquessin un toc de queda a Catalunya, es podrien mantenir les restriccions actuals i, per tant, mantenir tancat el sector de la restauració.
En canvi, la Comunitat de Madrid ja ha prohibit les reunions de no convivents entre les 12 de la nit i les 6 del matí.
A partir de demà, el govern de Madrid no permetrà les trobades fora del nucli familiar entre mitjanit i les 6 de la matinada. Cal recordar, però, que en aquesta comunitat el sector de la restauració encara està obert fins a la mitjanit. La decisió arriba després que el ministre de Sanitat descartés l'aplicació d'un toc de queda generalitzat a Espanya. Tot i això, Salvador Illa ha assegurat que hi continuaran treballant de forma conjunta.
Hemos discutido, como he dicho, y valorado esta posibilidad y hemos convenido que merecía la pena seguir valorándola y seguir madurando un poco las decisiones al respecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si en algún momento acordamos que es preciso adoptar esta medida, pues lo haremos. Y vamos a seguir trabajando en la misma, y eso es lo que hemos acordado conjuntamente, buscando siempre, como digo, que las decisiones sean lo más consensuadas posible en el seno de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Ell ha recordat que l'únic instrument jurídic que permet aplicar un toc de queda de forma sòlida és l'estat d'alarma.
I Andalusia i València han desafiat el govern espanyol i tiren endavant l'aplicació d'un toc de queda. Andalusia ha tirat pel dret i confinarà la població de Granada i 30 municipis d'aquesta àrea metropolitana. Pel que fa a València, han decidit seguir el seu exemple i ha anunciat un toc de queda de les 11 de la nit fins a les 6 del matí. Tornem a Catalunya perquè el risc de rebrot ha pujat 69 punts en les últimes 24 hores.
L'índex de rebrot per coronavirus és de 635 punts, 69 més que ahir. En l'actualització de dades, Salut ha confirmat més de 5.000 nous positius i una vintena de morts. En els últims 10 dies s'han triplicat els ingressos hospitalaris i s'han duplicat les hospitalitzacions a l'UCI.
I sortim del país. Donald Trump es mostra més civilitzat en el segon debat contra Joe Biden, però els sondejos continuen somrient al Partit Demòcrata.
Aquesta matinada s'ha celebrat el segon i últim debat electoral nord-americà. Donald Trump s'ha presentat com el candidat que més ha vetllat pels drets dels afroamericans i Biden ha contraatacat amb la polèmica gestió de la pandèmia per part de l'actual president. De moment, el 53% dels espectadors consideren que Biden ha guanyat el debat.
Un minut per les dues, ho deixem aquí. Recordeu que teniu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. Us deixem amb l'actualitat esportiva amb l'Adriana Arroyo i l'equip d'esports al programa Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.